COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Són les 12:20 minuts. Arribem puntuals, com sempre. Dijous 17 de gener del 2019, hores d'ara, doncs amb 5-6 graus a la ciutat de Lleida, un dia en el que ens hem aixecat, almenys a la capital, doncs amb un cel ennuvolat, amb aquesta boira humida que ens ha deixat doncs el terra ben moll, i el que farem, com sempre, és buscar aquesta previsió meteorològica per, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També una actualitat ràpida. En fi, que mirarem ràpidament a l'actualitat per estar ben informats. Avui ens visiten els advocats, i per tant, ja saps que pots fer les teves consultes al 664-526-180, 664-526-180. Pots fer les teves consultes, envia'ns un WhatsApp de veu o un missatge de text. I nosaltres li fem arribar al Josep Lluís, que ens arriba des de Gonzalo Advocats. També parlarem de salut i nutrició amb el Cristian Didier i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, la nieve en la COPE. Veurem si hi ha nevat més, menys, si hi ha més neu, gruixos, estat de les pistes, activitats de cara al cap de setmana i, sobretot, també doncs, la previsió meteorològica per la propera setmana, sobretot a la zona del Pirineu. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel molt tapat a les comarques de Lleida. Esperem precipitacions febles encara al Pirineu. Avui amb neu per damunt dels 1.000 metres i a aquesta hora la boira anirà desfent-se. Les temperatures tornen a baixar. La màxima marcarà 10 graus tant a Lleida com a Balaguer. En tindrem 11 a la Seu d'Urgell, a Tàrrega 9 graus i a Viella fins a 4. El vent continuarà fluix i variable avui. Demà divendres començarem el dia amb alguns intervals de núvols. Després anirà creixent la nuvolositat al territori lleidatà, però no esperem precipitacions i les temperatures baixaran més. De fet, aquesta nit hi haurà glaçades localment fortes al Pirineu, on arribarem als 6 graus sota zero en general, en alguns sectors fins i tot més. A la Seu d'Urgell, per exemple, o també a Viella, 8 graus negatius de mínimes. A Balaguer arribarem als 2 sota zero, també 2 sota zero a la capital, a Lleida, a Tàrrega, un grau negatiu. El vent continuarà fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La veu, la música dels germans Gallagher, quan almenys aparentment encara es suportaven i estaven amb el grup Oasis, van fer magnífiques cançons, una d'elles aquest Wonderwall. Després tant Liam Gallagher com Noel Gallagher han seguit la seva carrera en solitari, han tret treballs discogràfics aquest passat 2018. Però vaja, nosaltres irem cap enrere, anem fins al segle XX per escoltar aquest Wonderwall amb els Oasis. Arribem a les 12:24 minuts, busquem l'actualitat informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos, i més concretament de successos a la xarxa viària, que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quina meitat de setmana. Aquest matí hi ha hagut un accident amb xoc múltiple, amb 5 vehicles implicats a la A2, a l'alçada de Vilagrassa, 8 minuts després de les 7 del matí, segons ens han informat. El tram afectat és a l'alçada del quilòmetre 504, direcció Lleida. Hi havia boira, però vaja, que no és excusa, que ja ho sabem, que n'hi ha de boira, que n'hi ha cada any de boira. També un ciclista va ser evacuat ahir en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova al col·lidir contra un vehicle al carrer Alfred Perenya. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de 11:15 del matí després de produir-se un xoc per darrere a la confluència d'Alfred Perenya amb el carrer Pallars. I denunciat un veí de Lleida per conduir begut i atropellar una dona que va resultar ferida lleument. L'home va donar positiu amb 0,81 mil·ligrams per litre i tenia el permís de conduir retirat per manca de tots els punts. O sigui, que jo crec que ja no li podia passar més coses. O sigui, pràcticament triplicava la taxa d'alcohol, no podia conduir perquè no tenia punts al vehicle, o sigui, el carnet de conduir, i a sobre d'agafar el vehicle sense punts, o sigui, sense carnet, per entendre'ns. A sobre d'agafar-lo també anant begut, i vaja, no val allò de jo controlo, o jo no ho sabia que anava begut, aviam, o sigui, ho sabies. A més de tot això, encara té un accident i atropella amb una dona a Lleida. La veritat és que ja no sé què ens han de dir més, perquè entenguem que quan es veu no s'agafa el vehicle. És igual una copeta que tres. Si es veu, no condueixis. Uns altres. Ho dic perquè Ull, que aquesta setmana ha estat prolífic, almenys a les xarxes socials, han ajudat a enganxar dos camions que, escolta, ni línies contínues ni històries. S'han denunciat a dos camioners per fer avançaments incorrectes a la Nacional 230 a Pont de Suert, al seu pas per on surt la carretera que va cap a la Vall de Boí. Si no ho coneixeu, és un trosset de recte seguit d'una corba. Per tant, hi ha una contínua, hi ha una incorporació d'una altra via. Doncs per allí, escolta, un tràiler, un tràiler avançant amb línia contínua. Ja s'apartaran. I un altre, el túnel de Viella. Aquest encara ho va fer millor. Sabeu que el nou túnel de Viella, entremig dels dos carrils, hi ha una zona de separació, que ja la posen de seguretat, doncs perquè no hi hagi incidents, en el que hi ha, doncs, deu haver tranquil·lament 4-5 metres de calçada que està ratllada de color blanc, amb línies transversals, per separació de carrils. Doncs escolta, a aquest camioner no se li va ocorrir res més que fent aquest tram per avançar a un altre camió. Repeteixo, i si ve algú per l'altre costat o necessitem parar aquí, ja s'apartaran. Aquests dos se'ls va gravar en vídeo, però suposo que això deu passar cada dia, per desgràcia, i no hi ha manera d'enganxar-los. Sisplau, que les carreteres han de ser un lloc de comunicació, d'anar d'un lloc a l'altre, no un lloc per on ens hem de jugar la vida. És que, a més, tu pots anar tranquil·lament i se't tira un camió a sobre, un cotxe a sobre, una moto a sobre, que s'ha d'anar amb seny, que hem d'arribar. En fi, obrim la plana política. Ciutadans, a Lleida, la ciutat vol explicacions per les subvencions que concedeix la paeria Òmnium Cultural i l'Ateneu Popular de Ponent. Consideren que són entitats que fomenten el separatisme i volen saber si es finança un viatge previst al maig a Waterloo. La sindicatura de comptes alerta que l'Ajuntament de Lleida aprova crèdits extraordinaris de manera habitual. Recorda que es tracta d'una pràctica irregular que hauria de ser excepcional en un informe sobre l'exercici de 2015 a la paeria. Una cosa extraordinària de manera habitual. O sigui que aquestes dues paraules a la mateixa frase no poden anar juntes de cap manera, no lliguen. Si és extraordinari no pot ser habitual. Doncs la paeria rep amb tranquil·litat aquest informe de la Sindicatura de Comptes sobre la despesa i la contractació de l'exercici 2015 i destaca que els crèdits extraordinaris s'han reduït un 77% en 3 anys. O sigui, que sí, que ja sabíem que ho fèiem malament i ho estem millorant. Presumptament han dit això. Hi ha, de cara al territori, nou rècord de visitants al Centre d'Observació de l'Univers del Montsec amb 35.000 persones. Lleida serà la seu de la propera edició de la International Conference of Artificial Light. Serà el 2020 i aquestes xifres fan que el Centre d'Observació de l'Univers cada cop sigui més important. A més, recordem que el cel del Montsec ha estat declarat com a lliure d'il·luminació artificial i que, per tant, és 100% apte per l'observació de l'univers. I el jutjat de Tremp investiga l'acció de deixar un vedell ferit a l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu de Llavorsí. L'entitat Nova Eucària va denunciar els fets perquè considera que es va maltractar l'animal. Entitats de Tàrrega reuneixen signatures per demanar un debat públic sobre la creu de la plaça Major. En 7 dies han aconseguit les 500 signatures necessàries per tal de demanar una audiència pública al consistori. I abans de parlar d'esports, encara direm que hi ha 2 companyies de teatre lleidatanes seleccionades per actuar a la fira Kulturwoche Freiburg d'Alemanya. Campi qui pugui i Zoom Zoom Teatre portaran els 2 espectacles que van estrenar a Fira Tàrrega aquest 2018 a la categoria especial d'aquest certamen internacional.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el Rally Dakar del 2019, que està a punt d'arribar a la seva darrera etapa. El Isidre Esteve està entre els 20 primers. El lleidatà ocupa el 19è lloc a la General de Cotxes que ha sentenciat Nasser Al-Tiyah. Praix i Quintillà, per cert, es disputaran avui la victòria amb motos i Isidre Esteve ja ha dit que la darrera jornada no serà de passeig ni molt menys. Amb esquí, 2 lleidatans aspiren al Mundial d'Esquí de Muntanya. Són Júlia Casanovas, de Bellver, i Jordi Alís, de la Seu, que jugaran la plaça al Campionat d'Espanya de Boït a Ull, que es disputa el proper mes de febrer. Els 2 formen part de la selecció catalana. I les terceres masterclass del rendiment a l'excel·lència que organitza l'àrbitre lleidatà de futbol de primera divisió, Xavi Estrada Fernández, que va estar amb nosaltres aquest dilluns a la radiografia, van viure ahir la segona de les seves 3 jornades amb la ponència Emoció versus raó al cervell humà a càrrec del catedràtic de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ignacio Morgado.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Sabador per fer memòria. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Per fer memòria, mira, a nosaltres ens va bé, a vosaltres que ens escolteu també, és un exercici que va bé cada dia. Són 2-3 minuts, és ràpid això. I què fem? Doncs recordar el que passava tal dia com avui, però de fa 25 anys. Per tant, un 17 de gener, però de l'any 1994.
Bé, festivitat de Sant Antoni Abat.
Ah, vaja, és veritat.
Fa 25 anys i avui també.
No, i avui també. Bueno, festivitat no, però...
El dia de Sant Antoni Abat.
Sí, però avui no és festa. No sé si alguna vegada ha sigut festa.
Bueno, és festa pels pagesos de l'Horta de Lleida, que és el patró.
Bueno, no sé si en poden fer de festa. Potser treballen menys avui, però...
Bueno, però preparen alguna carrossa després per la cavalcada i tot això. S'ha anat perdent una mica, però bueno, s'han anat mantenint també. La moda del Juràssic va arribar a la festa de Sant Antoni fa 25 anys, l'any 94, i els organitzadors van reconèixer que s'estaven perdent les costums. Ja, llavors ells reconeixien que es perdien les costums. L'Horta de Lleida va ser fidel i va fer un espectacular esforç per demostrar les seves habilitats artesanes. 2 de les frases més comentades que portaven les carrosses va ser: la crisi ha arribat i les gallines hem hagut de matar per poder-nos alimentar. I qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla. Els organitzadors van reconèixer que els joves passaven de muntar carrosses, passaven ja de tot, i els premis eren en aquell moment de 110.000, 100.000 i 90.000 pessetes.
Déu-n'hi-do.
La festa de Sant Antoni, bueno, que també es va celebrar fa 25 anys.
Uh-huh.
Els homicidis també eren notícia. Es van reduir un 15% a Lleida. El nou comissari, Carlos Aguarot, va prendre possessió del seu càrrec com a comissari provincial en aquestes dates i va destacar la necessitat d'un nou edifici per la comissaria. Lluís Nieto va ser nomenat el màxim responsable a la duana de la Seu d'Urgell. Hi va haver nomenaments. També les rebaixes van salvar el comerç d'una desastrosa campanya d'hivern. El sector de la confecció va ser el que més va augmentar. Els altres sectors van manifestar que no era el que s'esperaven, que hi havia menys vendes de les que ells s'havien esperat. I les baixes vendes durant la temporada, com han dit, doncs van obligar a marcar uns descomptes de fins un 70%, que sembla que siguem avui, no?
Sí, sí, sí.
Estem parlant de fa 25 anys.
El que passa és que, clar, és veritat, el tema aquest de les rebaixes i tal, com que ha anat evolucionant, ara s'ha liberalitzat i tot plegat, i les grans cadenes que estan sempre amb
sempre descomptes, estan de descomptes i ofertes o coses, s'inventen de tot. Però ara estem veient el 70% a les botigues, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, doncs fa 25 anys també la conselleria va controlar les rebaixes amb 6 inspectors, perquè llavors havien de començar puntualment el que havia el dia que havien de començar, i les dates, i res més.
Bé,
i acabem parlant de la paeria que va incloure els gitanos de Tarradellas al pacte amb la Generalitat. Aquell any contemplava una partida per la seva reinserció. L'enderrocament de les cases de Tarradellas ja es va començar a l'octubre de 1993.
Molt bé. Gràcies, Mari Carmen.
Vinga, fins demà.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Se te nota.
¿Qué dices?
¿Tú has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas, hombres, mujeres, hasta los niños, que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en El Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No, son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Els dijous arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
Doncs comencem el nostre espai en el que tenim a un advocat aquí a la nostra disposició, i vosaltres també, ja sabeu que ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 664-526-180 i fer les vostres consultes, missatges de veu, missatges de text, si us fa vergonya. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia tinc, Ricard.
El Josep Lluís, ja sabeu que el trobeu a Gonzalo Advocats. La setmana passada vam parlar d'un tema que, mira, ha portat més comentaris post que pre, que pre, vull dir que és un tema que jo crec que haurem de tornar a tractar d'aquí uns mesos, el tema dels lloguers, el tema de bueno, aquesta modificació, d'aquestes ampliacions de tempo, del temps que ha de durar el lloguer i etc. Ja ho sabeu, 664-526-180, si no us atenseu al carrer Blondel 11, a la primera planta, Gonzalo Advocats, i feu la vostra consulta, que de veritat que aquests temes tan personals, nosaltres us donem aquesta base, però a partir d'aquí cadascú ha de buscar la solució per la seva singularitat. Avui parlem d'un altre tema interessant també, és un tema que és curiós, Josep Lluís, perquè és un tema que va aparèixer relativament ràpid. Parlarem dels patinets elèctrics i de la mobilitat aquesta dins de la trama urbana, però és un, dic un problema, perquè és que no hauria de ser un problema, però s'ha convertit en un problema que va aparèixer relativament ràpid amb la baixada de preus i proliferació d'aquests aparells. Parlo de menys d'un any, i clar, els ajuntaments s'hi han hagut de posar per pressions socials a tractar el tema, perquè és veritat que a cap llei es contemplava en aquests aparells, i per tant, doncs quedaven com a en un limbo, que diuen, eh?
Bueno, a veure, teníem en compte que és normal que el legislador vagi relativament darrere de la realitat.
Clar.
Malament quan el legislador va per davant de la realitat. I sí, si s'han afavorit, i jo crec que s'afavoriran força més, perquè els ajuntaments estan ja creant pues, vies. Bueno, vosaltres aquí on esteu llindant a la Rambla Aragó, on han fet un carril bici, per dir-ho d'una manera, magnífic, i bueno, ara mentre venia cap aquí t'explicava, dic, bueno, que és una situació curiosa la que es genera. Hi havia una persona a sobre un patinet elèctric, amb els seus cascos a les orelles i fumant-se un cigarro.
Sí, bueno,
pensa't que aquesta persona és un risc, és per a ella mateixa i pels demés, no?
Ah, però és que és el que diem sempre, aquesta persona és un risc si porta un patinet, si porta una moto, si porta un cotxe, per entendre'ns, eh? Vull dir, hi ha persones que són un risc fins i tot caminant. Vull dir, que de bret, jo sempre he defensat, he dit que de bret els en trobem amb tots els mitjans de transport. Però bueno, avui anem a parlar dels patinets elèctrics, dels segways, dels overboards, de les bicis elèctriques, que se n'ha parlat poc ara darrerament, però en el seu moment també se'n va parlar bastant. Potser les bicis elèctriques ho tenen més clar, el carril bici i ja està, però no tenen del tot clar on no hi ha carril bici, què han de fer o què no han de fer. L'Ajuntament de Lleida es va posar en mans a l'obra, a priori ha fet una proposta i s'ha recorrit el tema i a priori és, bueno, jo crec que de cara al febrer és una cosa que ja es votarà i s'aprovarà. Però hores d'ara, què ens diuen, per on poden anar aquests aparells?
Bueno, lo cert és que hi ha una sèrie de preguntes que són força interessants, és a dir, per on poden anar, qui es pot conduir,
qui els ha de fer anar, és veritat,
qui els ha de fer anar, quines condicions ha de tindre aquest, diguem-ne, artilugi, tinc que portar o no tinc que portar, per exemple, casc, quina és la velocitat màxima, tinc que tenir o no tinc que tenir assegurança, hi ha tota una sèrie de preguntes que fan del tema una mica complex.
Clar, tot això també estem esperant que la DGT, que també ha dit que es pronunciarà, digui, com digui la seva.
Sí, no, jo crec que aquesta és la qüestió fonamental, és a dir, en aquests moments els ajuntaments estan cada ajuntament generant les seves ordenances, ja, de fet ajuntaments grans, on potser la proliferació d'aquests aparells és superior, que ja tenen aquesta ordenança, i hi ha ajuntaments pues, que estan a poc de tenir-la, com és l'Ajuntament de Lleida. Però crec que aquest espai, perquè clar, cada ajuntament pot generar la seva pròpia normativa i ser diferents, i lo normal és que es tendeixi amb una uniformitat o una ordenació.
Home, hauria de ser el normal.
Efectivament.
Aleshores, si no et pots tornar boig a cada ciutat d'una manera diferent.
Efectivament. Se parla de que la reforma de la llei de seguretat vial regularà aquest tipus d'elements. Tenint en compte que estem parlant dels elements, però que hi ha previst que hi hagi almenys tres tipus de vehicles. Els que anomenen de tipus A, que són els patinets fins a determinades dimensions, o aquestos overboards, els tipus B, que són els segways i aquests patinets amb manilla, perquè ens entenguem, i després els vehicles C, que també dintre els vehicles C hi ha diverses categories, que aquí ja són a més de tres rodes, no?
Ah, caram.
I establir...
Si n'hi ha de tipus, eh?
No, però penso, per exemple, doncs les cadires aquestes elèctriques que hi ha...
Correcte, sí.
O determinats aparells per carga i descarga, ja, i que se preveuen condicions i característiques diferents, no? Uh-huh. Per tant, aquí hem de preveure que hi haurà, tard o d'hora, una legislació global. A Lleida i de més, i per comparar una mica Lleida amb els de més ciutats, el que es preveu és que, i depèn de les zones, pues, hi hagi una velocitat màxima. Sempre estem parlant d'aquestos, no estic parlant de bicicletes, perquè aquestes tenen un règim una mica a part, velocitats màximes que poden anar fins als 25 o 30 km per hora, depèn del lloc, que no estigui permesa la circulació per voreres, per passarel·les, excepte salvetats i en funció de l'amplada d'aquesta via, és a dir, tindran que anar, perquè ens entenguem, pels carrils bici, pels parcs públics, per rambles i places...
Estem parlant de la proposta de Lleida, eh? Ho dic perquè fa dues setmanes va estar nosaltres el regidor de l'Ajuntament de Tarragona i, per exemple, havia aspectes que eren diferents. La major part eren iguals, però havia aspectes que eren diferents.
Efectivament.
És curiós, això.
No, sí, cada ajuntament pot tenir un criteri diferent, tot i que tampoc siguin radicalment diferents. Jo m'estava referint potser una mica més en general, no? Per exemple, tu parlaves d'aquestes diferències. En principi que està previst de que a Lleida que es puguin conduir majors de 15 anys, però, per exemple, a Madrid s'està parlant de 15 anys. Uh-huh. Un any de diferència. Això no vol dir que és menors de 15 anys...
Sí, perdó, a Lleida de 16 i a Madrid de 15?
Sí, sí. Vull dir, és un criteri, bueno, pues un criteri com qualsevol altre, no? Després vindrem, com hi ha una llei general, pues això ja ho establirà i ho farà de caràcter uniforme.
Molt bé.
Els petits, els més petits que porten aquests, sobretot aquests
overboards... Parlem dels elèctrics,
sí, aquests petits, aquests els menors sí que es podran portar, però per espais fora del tràfic.
Els hoverboards, per entendre'ns, són aquestes plataformes en les que, bueno, puges, poses els dos peus i hi ha una roda a cada costat i...
I que no hi ha manilla.
I ja està.
I que no hi ha manilla.
Que jo ho trobo, vaja, una... a veure, jo sé que ho fa anar molt bé, eh? Jo no ho he provat mai, però ho trobo una temeritat.
Bueno, pot ser una cosa molt artística també en si mateix, i pot ser després un mitjà de locomoció. Per exemple, si hi ha casc o no hi ha casc, sí que sembla que serà obligatori en vehicles de tipus B. També teniu en compte una cosa, i això ho dic més aviat pels pares. No oblideu que tots els pares som responsables de lo que fan els nostres fills menors d'edat. És a dir, que si hi ha un accident ens serem responsables. Per això seria recomanable, ja veurem si en algun moment serà obligatori, tindre una assegurança de responsabilitat civil com la que pugui tindre un cotxe o pugui tindre una moto.
Bueno, aquest és un punt a tenir en compte, eh? Ho dic perquè si a partir dels 16 anys poden portar patinets elèctrics, a efectes de llei segueixen un menor d'edat.
Correcte.
És a dir, si per mala sort aquest noi de 16 anys atropella amb un patinet elèctric amb una persona, qui se'n fa càrrec són els pares.
Sí, però m'és igual que tingui 16 anys que en tingui 10 i que estigui en una d'aquestes plataformes.
Correcte.
I passa algo en una plaça, pues, que estigui allí, pues, jugant tranquil·lament.
Si són els pares, els que es fan
són
càrrec
pares,
sempre. Eh?
Són els que en seran responsables, civilment parlant, sempre estem parlant.
Sí, correcte.
Amb la qual, bueno, penseu que no
econòmicament,
fa...
Econòmicament, vaja.
Efectivament. Fa un parell de mesos crec que malauradament va haver un atropellament d'una persona, d'una senyora que va arribar a morir. Bueno, pues això és una... supos.
Clar, hores d'ara les companyies d'assegurances... no sé si tenen productes preparats per això.
N'estic segur que...
Que
si no els tenen, estan a punt de caure. El que passa que mentre no sigui una assegurança obligatòria, que aleshores sí que tindrà una assegurança específica, podria haver assegurances de caràcter, no sé, l'assegurança de la llar, per exemple, me cobreix normalment si jo tinc un accident en la meva bicicleta. Fins a una cobertura que és, adverteixo, que és molt petita, molt petita, en la qual pot ser que hi ha assegurances d'altre tipus, i aquí cal llegir cada assegurança, no vull generalitzar en absolut, no vull generalitzar en absolut, que podrien tindre alguna cobertura parcial, però penseu, bueno, que unes ferides de determinat caràcter poden tindre molta importància. Inclús, a veure, penseu que a vegades amb aquest tipus de vehicles, pues per divertir-se, hi viatgen a vegades dues persones.
Correcte, és veritat.
Aleshores,
que no està previst.
Que no està previst, bueno, aleshores pot ser un foc de responsabilitat, per tant, jo adverteixo de la responsabilitat que pot ocasionar pel usuari, sigui major, sigui menor, pues tot això. Molt regulant també les zones d'aparcament,
claro,
per exemple.
On deixar-los.
On deixar-los. I no oblideu que tota normativa sempre acaba de la mateixa manera.
Sí.
Sancions. I ara unes sancions, pues, per l'incompliment d'aquests deures, com és lògic. Aleshores, bueno, que siguem conscients de que és un element de responsabilitat, de risc, amb tota... amb moderació aquest risc, però que, bueno, que allí està i que hi haurà una lluita entre conductors, entre usuaris de patins, entre els mateixos vianants peatons, que també estan allí al mig de tot això, i que serà una cosa interessant de veure com evoluciona.
Bueno, sembla una tonteria, em perdó, però sí que és veritat que de vegades per quedar-te tranquil una visita al teu advocat per explicar-li, escolta, mira, el meu fill té un patinet. Amb la regulació que hi ha avui en dia, tu què faries per cobrir-te? Doncs jo crec que està vaja, que és bo que la feu, eh? Teniu a Gonzalo Advocats, estan al carrer Blonda 11, la primera planta, i al Josep Lluís Gómez i tot el seu equip. Avui hem parlat d'aquest tema, jo crec que és actual, però que això encara ha de donar una volta més, eh? Josep Lluís, gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats. Especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
L'Ajuntament de Lleida informa. Portes obertes per conèixer el patrimoni arqueològic de la ciutat. Aquest diumenge 20 de gener visita la Casa Romana a la planta subterrània de l'Auditori Municipal Enric Granados. S'hi poden observar diferents nivells arqueològics amb restes de l'època tardoibèrica, medieval andalusina o moderna, entre altres. Vine aquest diumenge de 11:15 a 14:45 a les visites continuades que ofereix l'Arxiu Arqueològic. L'activitat és gratuïta. Més informació a paeria.cat.
Thank you.
11 minuts que ens separen de la una de la tarda. Dijous el que fem és parlar de salut i de nutrició, com sempre, amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, què tal, Ricard? ¿Cómo estás? ¿Cómo van los resfriados?
Bueno, yo de momento aguanto. No sé si es que como mucha naranja o si al final es un mito, ¿eh? Pero bueno, de momento...
Vas a ir resistiéndote, ¿no?
Sí, pero fíjate que nos han explicado que al final no es que sea un mito, pero hay muchos alimentos que llevan más vitamina C que no una naranja, por ejemplo.
Sí, luego,
pero comer una naranja lo que hace es que como mínimo ya te estás comiendo una pieza de fruta.
Sí.
Claro, bueno, con lo cual...
Y además es que ahora de temporada están riquísimas. A mí me ha llegado una caja de Valencia.
Buenísimas,
hace, nada, una amiga que tengo allí me la ha mandado y ha estado genial. O sea que...
Cuida a los amigos así, cuídalos.
Sí, exacto.
Oye, por cierto, en Año Nuevo nosotros nos hicimos un par de... Bueno, hicimos un par de... En privado, de propuestas de Año Nuevo y dijimos, oye, mira, cada mes vamos a hacer dos programas fijos y el resto de actualidad. Y los fijos serán retos, ¿vale? En enero tenía mucho sentido. Y veremos que a partir de febrero, marzo y abril, a ver cómo van los retos de Año Nuevo o reto para ese mes. Y otro programa que este nos lo han pedido mucho en el WhatsApp, en el 664-526-180, de recetas. Que esto está muy bien, ¿eh? Hablamos de maneras de alimentarnos, hablamos de ingredientes, pero claro, después llegas a tu cocina y, bueno, ¿y qué haces? ¿Lo de siempre? ¿La verdura hervida? No, hay muchas recetas.
Sí, sí, además es que es todo un mundo. Una vez lo descubres, ves que es súper, súper... puedes inventar, mezclar y hacer un montón de mezclas que nunca habías intentado. Y el otro día explicaba... Hoy voy a hacer dos recetas muy sencillas para introducir alimentos nuevos. Uno de ellos es la remolacha, que no solemos tener en casa, no solemos hacer remolacha. Entonces yo animo a que le deis el toque de remolacha al puré, ¿vale? Yo suelo hacer un puré de zanahoria y cebolla. Entonces suelo poner 4, 5, 6 zanahorias y suelo poner 1 o 2 cebollas, ¿vale? Y a veces pongo un poco de apio, lo pones todo a hervir. Y aquí pones media remolacha. Se diluye bastante el sabor de la remolacha, porque el sabor de la remolacha tiene un sabor muy especial, muy rico, muy muy potente, digamos. Y entonces luego lo trituro todo. Queda muy dulzón, porque la remolacha tiene más porcentaje de hidratos de carbono, de glucosa, que en otras verduras. Y entonces te da un toque dulzón, un toque de crema, de espesor.
Y color, ¿vale? ¿No?
Y de color. Entonces te queda... Un color medio rosa, porque con la zanahoria y todo queda un color muy bonito, y nos ha sorprendido porque lo he probado con varios niños que les cuesta mucho, entonces el color es muy llamativo. Lo solemos poner el puré de zanahoria con la remolacha y la cebolla, y luego ponemos trocitos, palitos de zanahoria por el medio, entonces vas mojando, queda muy rico, queda muy muy bueno. Os animo a que probáis esta receta. Yo suelo hacer el puré con caldo de vegetal, no hacerlo solo con agua. Entonces, si ya tengo un caldo vegetal hecho o con el propio caldo de las verduras, pues ya haces el puré.
Estaba mirando que la remolacha es verdad que es un poco más dulce. Si alguien ha caído en la tentación de decir, bueno, esto no porque es demasiado dulce, mira, 100 gramos de remolacha son 43 calorías, ¿eh? O sea, quiero decir que a veces nos pensamos, es que la fruta es solo azúcar. No, a ver, 100 gramos de remolacha son 43 calorías, ¿eh? Teniendo en cuenta que necesitamos 1.500, 1.800 al día, imagínate si puedes comer remolacha, ¿eh?
Ni siquiera lo has de pensar.
No, por eso te digo.
Y tal, ¿no? Y entonces, y luego hay otra verdura muy maldita en casa, sobre todo para los más pequeños, que es el brócoli.
Es verdad, y tan bueno que es.
Desde luego, porque para mí es de las más ricas, ¿no? Sí. Pero en general, la verdad es que es una verdura muy maldita, pero una vez se introduce en casa, a todo el mundo le gusta, porque tiene un sabor muy dulzón de fondo y la verdad es que suele gustar bastante. Entonces, hay una receta clásica que seguramente, aquí nunca le hemos hablado, pero seguramente ya la habéis visto en algún sitio, que es la pizza de brócoli.
¿Pizza de brócoli?
Sí, ¿no, nunca la has probado?
No la he probado, pero creo que lo he visto en una película, o sea, imagínate.
Sí, es muy común, muy clásico y es súper fácil de...
A ver, explica, que me interesa.
La idea es, cortas todos los tronquitos del brócoli, deja la parte central, que es más dura, la puedes utilizar con la verdura y la apartas. No la dejes porque si no quedará muy fibroso. Es todo lo que son los tronquitos, ¿vale? Y esto lo pones en un bol de cristal y le pones un papel de film, digamos. Lo pones unos 3-4 minutos en el microondas, ¿vale? aquí lo que haces es darle un poco de calor y que se rompan un poco las fibras. Ajá. Entonces, lo retiras, lo chafas un poco, ya verás que enseguida se rompe fácil, y lo pones en una batidora, esto un brócoli entero, todos los tronquitos de un brócoli, le añades dos huevos a este brócoli. Mm. Entonces lo bates muy bien, ¿vale? Y esto te queda una pasta pues medio verde, medio blanca, con el huevo todo batido. Hay gente que bate los huevos aparte y luego lo añade porque el brócoli lo ha chafado bien, pero yo prefiero hacerlo en la batidora, ¿vale? Entonces, esta pasta, esta masa que te queda, no has de añadirle nada más. Yo a veces le añado un poquito más de sal, pero la verdad que queda con un sabor muy rico. Las tiendes en una bandeja del horno, ¿vale? Pones un poco de aceite para que no se pegue, o la haces en un papel de cocina, sí. Las tiendes, la redondeas o la pones de una manera, de una forma cuadrada, y la pones en el horno, ¿vale?
Y esto sería la base.
Esto sería la base, la masa, ¿vale? Y entonces la pones en el horno. Yo la suelo poner unos 5 minutos. Yo le voy echando un vistazo. Cuando tú veas que la pasta, la masa, la puedes levantar con la mano un poquito y no se te rompe, no está muy blanda, ya la sacas, la retiras. Y ya tienes la masa hecha.
Muy bien.
Y entonces, aquí a sobre ya añades todo lo que quieras añadir.
Sí, pero no le pongas chorizo ni nada
bueno,
de esto, ¿eh?
Pero bueno, tú imagínate que quieres introducir el brócoli en casa y entonces es una manera importante de hacerlo. Bueno, pues empezamos por aquí. Luego haz la pizza. Yo animo a que haga la pizza de lo que más le gusta.
Ah, vale.
De atún, de pollo, de lo que sea. Entonces luego a esta masa le pones pues un poquito de tomate, le pones el pollo, le pones champiñones, le pones calabacín, lo que quieras, ¿no?
Oye, y si haces la pizza vegetal, pues ya es un puntazo, ¿eh?
También, es una manera de introducir, sí, solo las verduras.
Todo, ¿eh?
Pero bueno, si puedes hacer toda la mezcla que quieras. Esa es genial, ¿eh? Como si yo, por ejemplo, la suelo hacer, pongo champiñones por los lados y pongo un huevo allí. Y entonces lo abro crudo, entonces ya lo vuelves a meter al horno hasta que lo dejes todo, hasta que esté hecho. Hay gente que añade queso, ya lo puedes añadir, una mozzarella, por ejemplo, o algo para gratinar, pero o no, ¿vale? El queso, recordemos que es un alimento que tiene un poquito así más de grasa de los lácteos, entonces decidirlo, ¿vale? Yo me las hago sin queso.
Doncs dos receptes genials, jo crec, avui, i això ho farem cada mes, i si vols demanar la teva, o ens vols explicar la teva, ho pots fer al 664-526-80, que també estaria bé conèixer les receptes que fas tu a casa. Avui hem parlat de salut i nutrició amb el Cristian Didier, ja saps que és nutricionista a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porquera 74, i si no, busca'ls a les xarxes socials i a internet, a disantanutricio.com. Cristian, oye, un placer, gràcies.
Gràcies, Ricard, bon dia.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Apa, que obrim aquesta finestra dels records directes cap a la una, com sempre ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Vam començar la setmana, jo vaig recordar que era la setmana dels barbuts, avui és Sant Antoni Abat. Eh?
Per tant, felicitats a tots els que es diguin Antoni, Antònia, Antonieta. Tinc un amic que es diu Antoni, Antoni Salvia, de Bellvís. Felicitats, Antoni, si ens escoltes, que passi un dia molt feliç. I també dir que aquest sant ha sigut agafat com a patró dels animals, de la pagesia. Uh-huh. Per tant, aquest dia ho ha sigut durant molts anys, per excel·lència, el dia que els pagesos han fet festa acudint a venerar Sant Antoni, concretament aquí a Lleida s'anava a l'Església de la Sang, que hi ha la imatge de Sant Antoni, uh-huh, i continua celebrant-se. Aquest dia s'hi celebra missa i tal. I els clàssics Tres Tombs, la subhasta del porquet, tota una sèrie de rituals que anys endarrere eren vius i que la gent feia festa intensament. Avui això també ha canviat, i com que hi ha poca gent jove que es dediqui a la pagesia, doncs tampoc no són gran nombre els que poden fer festa, però abans era una festa de ciutadana, vaja. Uh-huh. I nosaltres avui també parlarem doncs, d'una tradició que hi havia a nivell rural, ja que és Sant Antoni, i que és l'esquella i la subhasta. Cal dir que el poble de Seró es troba al costat dret de la carretera que uneix Artesa de Segre i Pons, venint de la primera població. Una de les tradicions ja perdudes era la que tenia lloc a la plaça un diumenge de la segona quinzena de setembre, i que consistia en la subhasta. Un altre oferia un millor preu, aquell primer ja podia interrompre la seva marxa i girar. I era el que havia ofert de nou el preu nou que iniciava el recorregut del trajecte vers l'esquella. La caminada fins a l'esquella es podia interrompre tantes vegades com es volgués. El camp, finalment, s'adjudicava a aquell que tocava l'esquella. Aquest procés es feia per tants camps comunals com sortien a la subhasta. Es feia al setembre perquè aquell mes era el mes per arrendar, ja que havia la collita ja havia estat collida i es podia preparar pues, el nou camp per la collita, per la sembra de l'any vinent. Per tant, per això es feia al setembre. Però avui al Sant Antoni hem volgut parlar d'aquesta tradició de l'esquella i la subhasta, que és ben curiosa, travessar la plaça, tocar l'esquella, i si aconseguies tocar l'esquella, aquell camp t'era adjudicat. I si no, torna a començar. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: l'aigua del gener tot l'any va bé.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem les senyals, arribem a la una i tot seguit la nieve en la copa.